I ja ho sabeu, que ens toca parlar un dilluns al mes amb els del Carnet Jove Andorra. Avui ens torna a acompanyar aquí a l'estudi Jonathan Fernández, cap de Comunicació i Projectes. Molt bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Doncs molt bé, amb ganes de veure què és el que ens portes. Avui parlem del mes del benestar emocional per a joves. Crec que és una temàtica que hem de tenir molt en compte i potser, gràcies a Carnet Jove encara més, però no en sabem prou les coses, no?
Exacte. Bueno, al final, el tema del benestar emocional abarca moltes coses, no? A nosaltres ens agradaria dedicar-nos-hi durant tot l'any, perquè creiem que és molt important i molt necessari aquest suport. Però bueno, tenim aquest mes que el dediquem al benestar, doncs, amb tot un seguit d'activitats, de propostes, d'informació, que ara, si ens doneu l'oportunitat, doncs, en parlarem una mica més amb deteniment.
I tant que sí. A veure, al final, crec que el més important és comentar la importància que té aquest benestar emocional entre els joves, ja no només del nostre país, sinó entre els joves de tot el planeta.
Sí, al final nosaltres comentem, és veritat que, per exemple, la Covid fa anys, no? Bueno, ja fa uns anys, sembla que va ser ahir. Però clar, els ha tocat de molt de prop als joves, no només això, sinó que estem visquent un seguit d'episodis al llarg d'aquests anys, doncs, que d'alguna manera van minant, no?, en la salut mental i en el benestar. I és important tractar-ho i parlar-ne obertament, que també és la idea d'aquest mes del benestar emocional, no? Que el jove es pugui obrir, que el jove sàpiga que existeixen aquestes propostes, uh-huh, i doncs, tractar-ho amb naturalitat, que és el que s'ha de fer.
Important parlar-ne i també prevenir-ho, no?, per possibles problemàtiques que puguin venir després.
Sí, nosaltres, de fet, si vols ja obrim una mica el meló, tenim a l'aplicació del Carnet Jove un espai d'informació juvenil, que uh-huh, l'intentem nodrir d'informació al llarg dels mesos, no? I aquí tenim tot un seguit de píndoles, ara tenim vora unes 30 píndoles d'informació relacionades amb el benestar emocional, des de diferents vessants, és a dir, tractem des de l'autoestima fins a la frustració, fins, per exemple, al fet d'estar cremat a la feina, com viure el dol d'una mort d'alguna persona propera. És a dir, intentem tractar diferents... La rutina, quines problemàtiques de no dormir, doncs, les hores que pertoquen, etc. I amb aquestes píndoles el que intentem, doncs, és donar-los una mica d'informació als joves per si estan passant per aquesta situació o, com tu dius, per prevenir, doncs, que puguin tenir informació contrastada, perquè aquestes píndoles d'informació, algunes les treballem nosaltres, òbviament, però les treballem sempre amb el suport i de la mà de professionals del país, de psicòlegs i psiquiatres del país.
A banda d'aquestes píndoles informatives, tenim més coses dins de l'aplicació. Després parlarem en més detall d'aquestes activitats que teniu preparades, uh-huh, per aquest mes. Què és el que podríem destacar del que demanen més els joves? És a dir, ens has donat alguns casos d'aquestes temàtiques relacionades amb el benestar emocional. Com veieu vosaltres com reben els joves aquesta informació d'aquestes píndoles o altres coses que puguem trobar també al que seria l'aplicació?
Clar, el que detectem una mica, i ara amb el programa d'activitats que parlarem, doncs veurem que està una mica relacionat, és els joves busquen una mica doncs, com consells d'hàbits saludables, no?, per cuidar-nos, dedicar-nos-hi temps, perquè al final tots estem en una roda, no?, en el qual és igual, estiguis treballant, estiguis estudiant, doncs tenim uns timings, tenim un nivell de vida que no, a vegades és difícil de portar-la, no?, a terme, i la gent busca una mica, doncs, això, tips, activitats, espais, doncs, per poder-se escoltar a un mateix, per poder-se dedicar temps a un mateix, bueno, i baixa una mica aquests nivells, uh-huh, d'estrès i d'angoixa. I després tots aquests llistons que ens hem posat, no?, tot el tema del que comentava, la frustració, l'autoestima, no?, el fet, doncs, d'emmirallar-nos ara amb el tema de les xarxes, no?, la problemàtica que hi ha, doncs, amb tot el tema de que sembla que tot ha de ser ideal i genial i seguim tots aquests creadors de continguts que són genial, però no mostren el 100% de la seva realitat i el jove s'hi pot sentir en algun moment frustrat o li pot afectar a la seva autoestima. I és per això que també dins de l'aplicació posem èmfasi, doncs, amb serveis de professionals. És a dir, hem parlat de les píndoles d'informació, però també nosaltres, dins de la nostra posició, no?, i sabent també el que es fa a nivell de salut del país, oferim primeres sessions, diguéssim, reduïdes de preu a nivell de teràpia, de psicòlegs, però també de coaching, perquè a vegades doncs, necessites un acompanyament, doncs tenim aquestes tarifes reduïdes, i no només amb aquestes teràpies, sinó que també obrim l'espai a activitats com poden ser, un exemple, el ioga, que pot ser una activitat doncs, que et pot anar bé a nivell de baixar aquests nivells d'estrès que estàvem parlant, no?
Fent referència a aquests professionals i a aquestes professionals que tenim al país amb aquestes primeres visites amb preu reduït, crec que és interessant també, que ho dèiem abans d'engegar els micros, doncs el fet de que els joves provin aquestes sessions, no perquè tinguin un problema, sinó, com dèiem, no? Per provar d'anar allà i dir, mira, doncs m'està passant això i potser això funciona, o potser no, potser veuen que no.
Mira, jo sempre dic que al final tothom estem passant per una primera vegada en alguna cosa. Mm-hmm. És a dir, és igual en quina etapa vital de la que estiguis, no? Pues, potser tu et trobes en el moment ara de que estàs començant a estudiar anglès, m'ho estic inventant. O una altra persona en la cerca d'un pis. En una altra persona, i doncs, al final, en el moment que és igual al moment que estiguis, sempre necessitaràs potser un acompanyament, no? I hi ha perfils de persones doncs, que són més autosuficients i tiren, i hi ha altres persones doncs, que necessiten suport. I és igual, no? O sigui, al final, és treure una mica les connotacions negatives que té, no? A vegades el fet d'anar a teràpia, que per sort, jo crec que al llarg dels anys, és una opinió personal, però jo crec que s'ha anat
normalitzant,
que és el que s'ha de fer. Però, bueno, el fet de oferir aquestes teràpies de manera natural és amb la idea de, bueno, tu ves, prova-ho i bueno, ja veus si t'agrada o no t'agrada i res més.
Al final és el que diem, sobretot el fet de provar aquestes coses que ens poden acabar ajudant en el nostre dia a dia i afrontar, com deies tu, situacions amb les quals doncs, potser no és tan fàcil per nosaltres, depenent de com sigui la nostra manera de ser, de portar-les d'una manera o d'una altra, no?
Sí, exacte. I al final tothom tenim coses per millorar o punts de dir, ostres, doncs això, si ho treballés amb algú, segurament que trencaria algunes barreres o faria coses que això em fa por, no? Fòbies, no sé, tot un seguit de coses. I al final, igual que potser ens fem, no? Un cop l'any uns anàlisis de...
Complets.
No? De complets per veure com està tot el tema, doncs per què no fer el mateix? Però no, amb el nostre cap i amb les nostres emocions.
De fet, ara torno una mica enrere quan parlaves del tema de la Covid i que ara el tema d'anar al psicòleg, al psiquiatre o al coach no està tan mal vist, ho posem entre cometes, segurament des del Covid, quan vam sortir de la Covid, d'estar tancats a casa tants mesos, tantes setmanes, tants dies, tantes hores, a partir d'allà va ser el moment en què la gent potser va fer aquest clic de dir, oye, pues potser m'he de plantejar a veure com gestiono les coses, perquè després de tants dies i tantes hores he tingut molt de temps per pensar, no?
Sí, jo crec que s'ha fet un cert èmfasis, no?, amb la salut mental, amb el benestar emocional a partir de la Covid, i és que és important perquè també és el que comentàvem, no ha sigut només la Covid, és que estem vivint en situacions, no?, moments històrics, no?, d'alguna manera, doncs que poden afectar el jove, no? Ara que estem parlant de la Covid, doncs tots aquests joves que no van poder viure el seu primer any de carrera amb normalitat, amb la importància que és, o l'últim. Tot un seguit de moments vitals que d'alguna manera doncs, ens hem quedat sense, no?
Sí, perquè moltes vegades hi penses i dius, és que això no ho tornaré a viure mai més.
Clar.
No la pandèmia, que pot tornar a arribar a una altra pandèmia.
Que no.
Esperem que no, però podria tornar a passar. Però, clar, aquesta primera vegada de primer any de carrera o la primera vegada que acabes una carrera, doncs ja canvia el tema.
I situacions com, per exemple, l'emancipació, no? Que ja no té res a veure amb la Covid, però aquest fet de dir, ostres, vull anar a viure sol i no puc, doncs tot aquests temes s'han d'anar treballant i potser necessites, doncs, això, un acompanyament. Que l'acompanyament pot ser un familiar, un amic, i això és súper, no? Però a vegades necessitem l'ajuda d'un professional
més,
o conèixer, si més no, eines que ens puguin donar suport.
Si et sembla, Jonathan, anem a fer un repàs d'aquestes activitats que teniu preparades, perquè, bàsicament, en tenim unes quantes.
Sí, són activitats inicials. D'alguna manera, el que volem és que la gent, el que estem parlant, que faci una mica de tast. És a dir, no és aquí ni un programa superam aprofundiment i no, no, la idea és que provin alguna de les activitats, hi ha alguns joves que ja s'han apuntat a totes, però que provin alguna activitat i sabem per altres edicions, perquè aquesta ja és la quarta edició, si no em vaig errat, que hi ha joves que ho han provat i després han continuat fent aquestes activitats. Així que per nosaltres bueno, estem contents, no?, de que la gent conegui aquestes activitats i després les pugui seguir fent.
Doncs, si et sembla, entrem en detall. Quines són aquestes activitats que destaquem i, sobretot, quanta gent hi pot participar?
Val. Doncs mira, la primera activitat que tenim programada és per aquest dijous 8 de maig, és a dir, ja.
Ja?
Sí. És el taller d'art-teràpia que farem a la sala d'exposicions de Govern, perquè a més també intentem doncs, buscar diferents espais per realitzar aquestes activitats. I la idea d'aquest taller d'art-teràpia és un taller doncs, per treballar la identitat i l'autoestima. És a dir, a través d'aquest taller intentarem ajudar els joves a explorar doncs, qui són, què els defineix, quines són les seves fortaleses, no? I com podem... doncs, treballar amb ells la confiança en ells mateixos. Uh-huh. Aquesta activitat la farem doncs, amb l'Ariadna Alonso, que és psicòloga i art-terapeuta, i tenim 8 places.
Val.
Està
ja al límit, això.
Si no està exaurit, gaire bé.
Bueno, però per aquests joves que ens estiguin escoltant, que us hagueu despistat una mica, sempre podeu trucar a Carnet Jove i que us diguin...
Ah, no, al web, mira, al web, si entren al web carnetjove.ad/benestar emocional, allà els hi posa el número de places que queden per cada activitat.
Vinga, perfecte. Doncs va, ja et dic, ara no ho miraré, perquè així deixem una mica de tensió a l'ambient. 8 places aquest dia 8 de maig.
Sí, perquè la idea també d'aquestes activitats és que siguin això en petit comitè, que la gent realment pugui treballar, és el que volem, no? Que la gent, després d'aquestes 2 hores d'activitat, pugui haver fet una feina i després la pugui continuar, si vol. D'acord, la segona activitat que tenim són les sessions d'aeroyoga que fem amb Comorebi. Aquestes les repetim cada any perquè doncs, a la gent li fa molta gràcia això d'enlairar-se i desconnectar.
Ha de ser una sensació tan estranya. Jo no ho he provat.
Jo l'he
provat?
Sí, jo l'he provat i és... és que és molt estrany la sensació. No sé com dir-ho. A veure, cal dir que és un aeroyoga inicial, és a dir, hi ha gent que és molt professional i ja es penja com si fos un mico, no? En aquest cas, és una proposta inicial que, bueno, és una combinació de força, equilibri i creativitat que t'ajuda doncs, a deixar fluir, no? Una mica tot el que tens. Per aquesta activitat, com hem vist que té èxit, fem 2 torns el proper dissabte 10 de maig, també hi ha, a les 11 i a les 12:15.
Val.
I tenim 9 places per torn. Aquí sí que queda alguna plaça més.
però tot i així, podeu anar a carnetjove.ad/benestar emocional a mirar quantes places tenim.
Sí, i apuntar-vos. El penúltim taller que tenim és un taller de collage que fem a l'Espai Jove d'Encamp el proper dijous 15 de maig. Ho farem amb la Yolanda Blanco i amb l'Ariadna Alonso, que són psicòlogues i, bueno, estan... Per exemple, la Yolanda Blanco està com es diu? Treballa tot el tema aquest del collage, no? I la idea d'aquest collage és que els joves de 12 a 17 anys creïn el seu propi quadern de benestar. Què vol dir això? Doncs a través de dinàmiques grupals d'activació i espais per a reflexió, els joves al final el que faran amb aquesta activitat és endur-se doncs, el seu propi quadern de recursos de benestar. Val? Perquè en el seu dia a dia doncs, puguin acudir a aquest quadern a buscar allò que millor els hi funciona. Bueno, és una activitat doncs, per detectar què els hi pot anar bé en el seu dia a dia doncs, per sentir-se millor...
Per estar més tranquils, també.
Per connectar amb les seves emocions, no? Que a vegades també hi ha aquesta desconnexió de les emocions, no ens parem a escoltar-nos ni a pensar perquè estem irritats o perquè... Pues aquesta és la idea d'aquest taller de collage.
Molt bé. Això quan és?
El dijous 15 de maig.
Dijous 15 de maig i per quantes persones?
A les 5:30 a l'Espai Jove d'Encamp i aquí en tenim 12 places.
Bueno, aquí n'hi ha una mica més,
Una mica més i aquest taller és gratuït. Els altres no ho hem dit, però són tallers que són entre 5 i 15 euros.
Val.
És a dir, són tallers que estem, Carnet Jove, el subvencionem una part perquè el jove hagi de pagar doncs, menys. D'acord? Mm. I en aquest cas el fem gratuït.
I ens en falta un.
Sí, ens en falta un que sempre intentem posar-lo en la programació del benestar emocional i es tracta del taller de cuina, que aquest també té molt d'èxit en aquestes darreres edicions. Intentem variar-lo una mica al taller de cuina, però sempre la idea és relacionar el que mengem amb el nostre benestar emocional. Uh-huh. És a dir, aquesta connexió de dir, si no menges bé o si no et cuides, no? Igual que comentàvem abans de les hores de dormir, doncs l'alimentació també és important. I aquí una mica el que treballarem és doncs a través d'aquestes dues hores en què estarem junts, cuinarem doncs, un menú en el qual tractarem quins aliments són bons per a la nostra salut, no? Tècniques de cocció... bueno, una mica, tipus, pues, els exemples, no? Doncs el gengibre, el gingebre...
Com es diu? El gingebre.
El gingebre.
Gingebre.
És que em sona molt estrany. El gingebre.
Sí, és estrany.
Doncs quines...
quines aportacions positives,
exacte,
no?
Exacte, per al teu cos. I doncs a través d'aquest taller que farem també, doncs, bueno, els participants descobriran tota aquesta alimentació conscient també, no? De la importància de menjar a poc, perquè mm-hmm. també estem acostumats de tinc 15
Mastegar
minuts...
Bé. Sí.
Exacte, amb consciència. I la idea és que bueno, aquesta sessió té una part teòrica, perquè s'ha d'explicar una mica tot el tema dels aliments, té la part pràctica on cuinarem tots i té un sopar final on tots soparem...
Els plats que hagueu fet.
Exacte. Aquí tenim 10 places uh-huh. i l'activitat és el proper 21 de maig a les 7:30.
Doncs repassades aquestes activitats, si et sembla, Jonathan, posa't els auriculars
sí.
perquè tenim connexió amb la Mel Palos. Mel, molt bona tarda.
Hola, bon dia.
Com estem? Primer de tot, benvinguda al programa.
Moltes gràcies, molt bé, molt bé.
A veure, Jonathan, si et sembla, ens introdueixes tu a la Mel?
Sí, doncs la Mel ens explicarà... Bueno, ella ha tingut un TCA, ha tingut o té anorexia, ara que ens ho expliqui bé com és aquest procés, i bé, la contactem perquè bueno, trobem que és un com es diu, un testimoni molt interessant doncs, per donar visibilitat a aquesta malaltia i doncs, per a qualsevol jove que ens estigui escoltant doncs, que pugui tenir un testimoni de primera mà del que és.
Doncs, Mel, t'escoltem. A veure, deia el Jonathan que has patit, pateixes un TCA, en aquest cas parlem d'anorèxia. Com ho has viscut, com ho estàs vivint a dia d'avui?
Vale. Jo a dia d'avui ho estic vivint de manera molt diferent a com ho he viscut al llarg de la meva vida i al llarg dels anys que ho he patit. A l'inici doncs, era tot molt més intens, els símptomes eren molt més clars i em condicionaven molt més, o sigui, realment estava molt pitjor, i ara visc, o sigui, convisc amb la malaltia però no em condiciona la vida. I jo, potser si no, o sigui, jo amb molta gent que he conegut que no saben que jo he patit TCA o anorèxia mai ho haurien dit, saps? Perquè jo... Ara mateix tinc un pes sa, estic bé, però això no vol dir que hi segueixi havent un run-run de pensaments o certes conductes que potser no són tan visibles, però que hi segueixen sent. Però, en essència, ara mateix estic bé, estic estable i la malaltia no em condiciona el dia a dia.
És important que no ens condicioni el nostre dia a dia, perquè no sé si ens podries explicar algun cas que es pugui explicar que t'hagi afectat a tu en aquest sentit de dir, no, és que no puc fer això... justament perquè penses en aquest TCA.
Sí, o sigui, al final, un trastorn de qualsevol tipus es caracteritza per ser quelcom que et condiciona el dia a dia i que impedeix que tu puguis desenvolupar la teva quotidianitat de manera normal. Aleshores, quan jo tenia el TCA més latent, doncs, per exemple, menjar qualsevol cosa que no fos integral, menjar sucres, menjar aliments ultraprocessats, oli. A l'inici recordo que els fregits i l'oli era com de les coses que em feien més por, genuïnament por, o sigui, em feien molta por. I això m'impedia, doncs, això, tenir un sopar tranquil a casa, sense baralles, no fer esport un dia a la setmana també, doncs no podia, jo cada dia havia de fer esport. Sí, sobretot coses així. O, jo què sé, estar-me asseguda més de 10 minuts seguits, no podia, jo havia d'estar tota estona dreta fent coses... I tot això, clar, condiciona molt perquè no pots anar a dinar tranquil·la amb els amics, no pots, jo què sé, anar tant de viatge perquè no pots controlar el que menjaràs en un restaurant. Clar, condiciona molt.
Que al final depens principalment de la teva ment.
Sí, sí, sí.
Llavors aquí...
Sí, com...
Digues, digues.
No, perdó, que no és que depenguis de la teva ment, sinó que com la teva ment estructura com tot el que fas en un dia i no et deixes endur pel que el teu dia o la teva vida et depari, sinó que tu has de controlar tot. Aquí entra molt el component del control, que és dels més importants, també.
Mm. Mel, tu com et vas adonar que paties un trastorn com és aquest de l'anorèxia?
Jo no me'n vaig adonar. O sigui, jo, a mi m'ho van haver de posar davant de la cara amb luces de neon, perquè jo no me n'adonava. O sigui, com... Jo quan tenia 11 anys... Jo tenia de petita un cos no normatiu, que no vol dir que no estigués sana, uh-huh. I vaig començar a rebre molts inputs de potser t'hauries de primar, tal, no sé què, i jo vaig començar a privar-me. I per mi això no era cap mena de problema, o sigui, jo estava bé, estava fent les coses bé, la gent no m'entenia, la gent em deia que estava malalta, però jo estava bé, jo estava més prima. A mi, o sigui, com jo per mi no tenia cap problema. I llavors quan em deien que estava malalta... o quan mencionaven la paraula anorexia, a mi se'm posaven els pèls de punta, jo no ho acceptava i jo no estava malalta. Quan me'n vaig adonar? No sé, suposo que va anar tot de la mà. O sigui, quan em van ingressar ja i quan dius, vale, doncs potser tu penses que no estàs malalta, però sí, el 99% del teu entorn t'està dient que sí, doncs serà per alguna cosa. I també com el fet de ja anar tenint un pes més estable, tal, el cap comença a funcionar millor, llavors potser comences a estar menys a la defensiva, menys reactiva, i comences a escoltar més, llavors te n'adones que sí, que tens un problema. També el fet de veure, estar a l'hospital de dia i veure persones que els hi passa el mateix que tu i veure-ho des de fora, també em va ajudar força, la veritat, com per dir com, vale, això és el que m'està passant a mi, doncs Déu-n'hi-do, saps?
Aquí també és important veure el suport de la gent propera, deies, eh? El 99% de la gent que tens al voltant, si et diu que hi ha alguna cosa, és que potser sí que realment existeix aquest problema. De fet, Mel, ens ha agradat molt tenir-te al programa. No sé si podríem tancar una mica també la teva participació amb aquest mes del benestar emocional que ha muntat Carnet Jove. Si ens podries dir tu, des del teu punt de vista, el per què és tan important que existeixi aquest benestar emocional i que es treballi aquest benestar.
Sí, per mi és clau. Per mi és inclús més important el benestar emocional que el benestar físic, perquè si tu no estàs bé emocionalment, tot el que facis relacionat amb el benestar físic no serà des d'una voluntat, sinó des d'una necessitat com de buscar aquest benestar emocional. És a dir, si tu no estàs bé mentalment, potser fas esport per desfogar-te, per aconseguir una cosa, no per gaudi, i llavors com tampoc... No sé, i crec que van molt lligades i que no té cap mena de sentit parlar de benestar físic sense parlar de benestar emocional i viceversa. Per tant, sí, crec que és molt important. I quan no tens i després tens benestar emocional, te n'adones de lo important que és.
Doncs ens quedem amb aquesta frase. Mel Palos, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
Una abraçada. Igualment, una abraçada.
Doncs, Jonathan, ens queda clar que aquest benestar emocional és tan i tan important. Coneixíem el cas de la Mel, igual que tants altres, no? Que a vegades no som prou conscients nosaltres mateixos de que hi ha alguna cosa que s'ha d'arreglar.
Exacte, sí. Bueno, hem fet aquest un petit exemple, donar visibilitat, però existeixen molts altres casos, moltes altres casuístiques, i lo important és parlar-ne amb qualsevol persona amb la que et sentis còmode, sigui un terapeuta, sigui un amic, sigui... Lo important és exterioritzar-ho amb qui et sentis més proper i més connectat.
I tant que sí. Doncs estarem pendents de com va aquest mes del benestar emocional per a joves, ja ho sabeu, tots aquells que ens estigueu escoltant que us interessin aquestes activitats. Primera, les tenim a l'aplicació, com sempre, de Carnet Jove, i si no, al web, carnetjove.ad/benestar emocional. Jonathan Fernández, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, que vagi bé.